Mira, com que tenim molts dubtes sobre la decisió, quines sí. implicacions té de futur i tot plegat, saludem el professor Jordi Nieva. Senyor Nieva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Catedràtic de Dret Processal a la Universitat de Barcelona, expert en temes de dret, i per tant ens ajudarà a no dir barbaritats, que a vegades quan els periodistes ens posem a valorar textos jurídics podem cometre, com a mínim, deixem-ho que en incorreccions. Exactament, el tribunal alemany entén que no hi va haver rebel·lió i que no hi va haver aldarulls públics i que, com a molt, hi podria haver hagut malversació de fons públics. Això és així?
Sí, efectivament, és justament el que ha dit. És a dir, descarta que tots els fets doncs, es pugui derivar algun tipus de violència del dia 1 d'octubre. Doncs bé, siguin constitutius de cap delicte en Alemanya i, bueno, i com que ho considera d'aquesta manera, doncs evidentment no hi ha rebel·lió, no hi ha sedició, no hi ha desordres públics. I sobre la malversació, compte, no és que digui que hi hagi malversació, diu que no hi entra, senzillament, és a dir, que és una cosa que li toca decidir al jutge espanyol, vull dir, sense més, però no diu si hi ha o no n'hi ha. Senzillament diu que no li pertoca decidir això.
I per què no li pertoca decidir això, però en canvi sí que li pertoca decidir sobre la rebel·lió i la sedició?
Sí, aviam, hi ha una raó tècnica. Tota aquesta entrega està fonamentada en una normativa europea, que és la normativa europea de l'euroordre. Llavors, aquesta normativa el que fa és privilegiar 32 classes de delictes en els quals l'entrega és immediata. Per exemple, en cas de terrorisme, si un jutge d'un altre estat diu terrorisme, doncs llavors es produirà l'entrega pràcticament sense més, és a dir, fent només l'anàlisi que ara han fet els alemanys, és a dir, que no s'estigui dient cap bestiesa i que realment allò sigui un delicte i ja està. Però sigui tècnicament un delicte, jurídicament un delicte, no? Ara bé, això només passa amb aquestes 32 categories de delictes. Amb tota la resta del Codi Penal, que és la norma majoria, doncs bé, aquí el que han de fer és el que es diu un examen de doble incriminació. Això què vol dir? Vol dir que han de comprovar que el delicte que reclama l'estat estranger, en aquest cas Espanya, doncs és també delicte al seu estat, en aquest cas Alemanya. I llavors ells és el que fan, és a dir, analitzen tots aquests fets, aquí sí que ho han de fer, no en total profunditat, malgrat que sí que ho fan finalment amb aquesta resolució, i a partir d'aquí doncs diuen, mira, ens ho hem mirat pel damunt, per avall, del revés, del dret, i no veiem que totes aquestes actuacions doncs siguin delicte a Alemanya. És més, diuen coses molt importants, diuen per exemple que, home, que de qualsevol manifestació es poden derivar actes de violència, i això és absolutament normal, però que clar, que no es pot confondre això amb una rebel·lió, perquè si ho féssim, llavors estaríem atacant les llibertats essencials de qualsevol estat, entre elles el dret de manifestació. És a dir, diu coses veritablement interessants, i després podem entrar si voleu, no? Però bàsicament el que m'heu preguntat és això.
Ara ja la defensa de Puigdemont ha anunciat que també presentarà recurs perquè ells consideren que no hi ha hagut ni tan sols malversació, per tant ara s'inicia un camí a Alemanya. Però suposem, pot passar dues coses, que facin cas a aquest recurs de la defensa i que per tant no l'extraditin ni tan sols per malversació, per tant la situació quedaria com estava, i l'altra opció és que decideixin mantenir aquesta decisió de poder-lo extradir només pel tema de malversació. Llavors què ha de fer el jutge Llarena? El jutge Llarena pot dir, escolti'm, com que no me l'extraditen per rebel·lió, no accepto aquesta decisió i, per tant, no el vull, entre cometes.
A veure, una prèvia. La Puigdemont no pot presentar cap recurs contra aquesta decisió. L'únic que pot presentar recurs contra aquesta decisió és la Fiscalia, i Puigdemont només si li deixa el tribunal. És a dir, ell ho ha de demanar, i llavors si el tribunal li deixa perquè considera que és una qüestió d'interès general sobre la qual és interessant que es pronunciï el Tribunal Suprem alemany, doncs llavors sí que hi haurà recurs. Si no, caldrà esperar aviam què fa la Fiscalia. Això és absolutament evident. Si la Fiscalia no fa res i es conforma aquesta decisió, que compta, que és el contrari del que havia demanat la pròpia Fiscalia, i la defensa doncs no pot presentar recurs, llavors efectivament seria entregat a Espanya, tret de que el magistrat del Tribunal Suprem, com s'havia rumorejat insistentment de feia setmanes, doncs digui, doncs no m'interessa l'entrega, perquè si no me l'entregues per rebel·lió, doncs no vull aquesta entrega, i per tant renuncia a tota la sol·licitud. Si això passa, què succeeix? Doncs home, una situació dramàtica des del punt de vista jurídic. El que succeeix és que, bé, hi ha uns consellers que seran jutjats per rebel·lió i el president d'aquests consellers, que òbviament té la màxima responsabilitat, doncs resulta que no, que no seria jutjat per rebel·lió en cap cas, no? A més, unes persones serien jutjades per rebel·lió. Tenim present que hi ha un tribunal alemany del màxim nivell que ha dit el mateix que fa molt de temps estem repetint molts juristes arreu d'Espanya, que és que això no és un delicte de rebel·lió. Ara ja tenim una confirmació de tres magistrats del més alt nivell d'Alemanya, absolutament desvinculats del tema ideològic d'aquí, que diuen, escolti'm, aquí no hi ha rebel·lió. Home, mantenir una acusació d'aquesta alçada amb aquests antecedents, veritablement, és quelcom difícilment justificable.
Mm. Es pot produir aquest fet que vostè explicava, que a uns se'ls mantingui aquesta acusació, perquè vull dir, quina influència té la decisió d'avui en els casos dels consellers que ja han estat processats i que estan pendents que hi hagi la tipificació final de delicte? Això pot influir en la decisió de, per exemple, fer caure l'acusació de rebel·lió o no?
Hauria d'influir, però clar, tot depèn de la Fiscalia. És a dir, si la Fiscalia no redreça aquest procés, com jo crec que hauria de fer i fa temps que hauria d'haver fet, doncs no, continuarà aquesta acusació, però clar, amb la paradoxa aquesta de que tens un tribunal estranger que t'ha dit que no hi ha rebel·lió, no? Espero no haver d'assistir a aquest escenari, perquè veritablement seria completament, completament injustificat, però efectivament sí, pot passar. És a dir, els que estan aquí doncs poden ser jutjats per rebel·lió, no hi ha cap impediment, però insisteixo, que no hi hagi cap impediment jurídic no vol dir que sigui lògic. Lògic, evidentment, amb aquests antecedents no ho és.
Perquè, senyor Nieva, imaginem que no, que el Tribunal Espanyol decideix, ja que Alemanya ha passat així, no jutjar-los per rebel·lió ni per sedició. Però aleshores hi ha el cas de Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Carme Forcadell, que no estan acusats de malversació.
Mm-hmm.
I què passaria?
No, amb ells no passaria res, perquè la decisió d'Alemanya és només pel que fa a Puigdemont, o sigui, per tota la resta el procés continua exactament igual, no canvia res. Una altra cosa és que diguem que la Fiscalia, arrel d'aquesta decisió, doncs sí que hauria de canviar les acusacions, no? Perquè clar, s'està demostrant que no hi ha aquesta violència que diuen aquí que sí que existeix, no? I però si la Fiscalia no fa res, el tribunal no farà res tampoc. Vull dir, o sigui, continuarà endavant i haurem d'esperar que dicti sentència, aviam finalment allà que succeeix. És a dir, el tribunal no té ja moltes possibilitats de fer res, ha d'esperar que li diguin les parts acusadores que volen que faci.
Podria passar que el jutge Llarena decidís retirar aquesta acusació de malversació per si de cas resulta que no és culpable Carles Puigdemont?
No he entès la pregunta, perdó.
Podria passar que el jutge Llarena digués, davant de... ara m'han de portar Carles Puigdemont a Espanya per malversació. Podria passar que el jutge Llarena digués, doncs no, que no me'l portin perquè no em vull arriscar el fet que sigui innocent?
No, o sigui, sí, clar, ho pot fer. De fet, és el que sembla més probable que passi, vull dir, que no accepti aquesta entrega per malversació.
Que no l'accepti. Vostè diu que això podria passar.
Sí, podria passar perfectament, però no crec que sigui... O sigui, aviam, que ho faci perquè es pugui jutjar la resta per rebel·lió, sí, i que no es produeixi aquesta paradoxa de que en un mateix procés, doncs el president de l'organisme, doncs no es pot jutjar per rebel·lió i en canvi sí els subordinats, no? Vull dir, és com, no sé, parlar de que el cap d'una organització doncs no té cap responsabilitat i en canvi els que estaven allà sota complint les seves ordres sí que tenen responsabilitat. És que no té cap sentit, no? Ara, aquesta jugada de dir, doncs no, li trec la imputació per la malversació, no crec que tingués massa sentit, no?
I jo vull, per Twitter també llegia una altra possibilitat que semblava molt peregrina, però en fi, era per saber si era certa o què, i deien, doncs el porten aquí, el jutgen per malversació, el condemnen o no, o és absolt, i llavors, un cop hi ha la sentència, passats 45 dies, llavors ja el poden tornar a jutjar per rebel·lió i sedició. Això és no, així no. O és no, una cosa d'aquelles que corren i que no és veritat? No, perquè també, com que està corrent...
No, de cap de les maneres. Vull dir, aviam, o sigui, un cop que s'entrega a Alemanya, s'entrega per Alemanya, i això insisteixen els jutges alemanys en la seva resolució, només se'l pot jutjar per allò que l'entreguen, per res més. És a dir, no es pot fer després...
No té caducitat ni carència.
...ni estratègia martingala jurídica per fer això. No, en absolut. Seria completament inadmissible.
Que és això que Ernesto de Cáceres deia aquest matí, que els jutges alemanys diuen no m'hi haga trampes, no me'l demani per una cosa, jo li entrego per una cosa i després no li obri una altra causa en paral·lel a tot plegat.
No, ho diuen expressament, eh? Sí, que no hi ha risc que això passi perquè vaja, confiar en la justícia espanyola, i tant de bo sigui així.
Tenim alguna pregunta més pel doctor Nieva?
Jo només volia saber fins a quin punt la Fiscalia espanyola en aquest moment té algun marge per aplicar en aquesta causa aquest, diguem-ne, clima que alguns han batejat com de distensió, per entendre'ns. És a dir, a l'hora de fer la qualificació definitiva de la causa, hi ha marge per un canvi important, sense risc de que se li rebel·li el fiscal del cas?
No, aviam, o sigui, la Fiscalia... Aviam, qui no pot canviar la imputació és el tribunal. El tribunal ha d'acceptar el que li vingui de les acusacions. Ara bé, la Fiscalia sí que pot fer un canvi radical amb l'acusació, és a dir, no té cap problema, és a dir, és que podria demanar fins i tot la lliure absolució. No crec que ho faci, però ho podria fer en el cas d'Arnaldo Otegi de fa anys, quan s'estava negociant amb Beta, no? Durant el període de la treva, doncs sí que va haver-hi un cas en el qual va passar això. Arnaldo Otegi estava sent investigat durant tota una instrucció per una sèrie de delictes i, arribat el moment del judici, doncs la Fiscalia va dir que no acusava cap delicte i ja està, vull dir, sense més. I això el tribunal, doncs, ho ha d'acceptar sense més, és a dir, no és una cosa que estigui amb la seva disposició a acceptar-ho o no. Una altra cosa és que en aquest cas també hi ha Vox, és a dir, hi ha una acció popular. Llavors, clar, si hi ha una acusació que sí que manté aquesta acusació, doncs llavors, clar, aquí no es pot fer res. Vull dir, es pot continuar i llavors cal esperar fins a la sentència a veure què va dir en el tribunal, si absol, condemna o què fa.
Les possibilitats que aquestes persones que són ara a la presó siguin alliberades, vostè les veu nul·les?
No, aviam, crec que seria el més lògic. Havent caigut el tema de la rebel·lió a Alemanya i havent-se demostrat amb arguments molt sòlids que efectivament la rebel·lió no existeix, jo crec que un cop que puguin llegir directament la resolució, és a dir, la tradueixin, no crec que gaire gent sàpiga alemany, no? Vull dir, doncs, un cop que la mirin, que la revisin, que vegin que està veritablement ben feta, molt ben argumentada, a més no és molt llarga, vull dir, és molt directa, molt contundent, doncs home, jo crec que aquí es sobra un espai per la reflexió i efectivament la possibilitat de que demanin la llibertat, vaja, vull dir, em sembla bastant evident. Una altra cosa és que després ho facin o no, però que és quelcom que haurien de fer, vaja, em semblaria absolutament raonable.
Doncs veurem què és el que passa, però en tot cas aquesta decisió d'avui del Tribunal de Schleswig-Holstein és obvi que obre moltes incògnites, nous camins, i veurem cap on deriva tot aquest embolic. Doctor Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, gràcies per atendre en directe al Catalunya Migdia i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.